Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Primera part per fer tertúlia i parlar de noves estrenes de sèries com La Fundació, Apple TV Plus i la darrera pel·lícula de Dune, que tenim aquí al
programa. No presentem el programa o estem viatjant en el temps?
No.
Estem viatjant en el temps.
Ah, vale, perquè jo, benvinguts a Mossega la poma, no l'he sentit encara.
No, benvinguts ja està, això fora.
Sí, ah, ja
ho diu el Tomàs.
Jo, la setmana passada, que no hi eres, al principi vaig prendre la determinació que canviarà la meva vida forever, per sempre. I és que si ets tu, vaig a saco. Si no, ho faig formal. Ah. Ja està. I així, així no em trenques la presentació, perquè me la trenques igual.
Vale, escolta una cosa, és que jo volia interrompre la teva presentació per introduir una secció permanent a Mossega la poma, que és la secció En el futur tots serem gilipolles.
Que ja ho som, és que ja ho som.
Novíssima, novíssima.
Ja som. Novíssima.
És una de les teories aquestes que jo mantinc i sostinc, però cada vegada trobo més confirmacions. I llavors us tinc que explicar quina és la confirmació que m'he trobat aquesta setmana. És molt fort. O sigui, a veure, hi ha uns científics que han agafat una liquadora i han fotut unes petxugues de pollastre, han liquat el pollastre i llavors aquest pollastre liquat que han tret de la liquadora ho han enxufat amb un cartutxo de tòner d'impressora 3D, se l'han imprès i llavors l'han torrat amb rajos làser de color blau i de color vermell.
Que sa.
I a sobre ho han tastat. Vale? I a més després a sobre han dit que els hi agradava. Jo em sembla que és una mica com aquell d'aquell acudit que deia, a veure, què és l'àcid sulfúric? I diu, l'àcid sulfúric és una cosa que es dissola en aigua, té pH àcid i fa bon olor. I diu, a veure, olora l'àcid sulfúric, a mi m'agrada. Jo crec que ha sigut una mica això, eh? M'agrada aquest pollet.
Això sobretot és zero petjada de carboni, eh?
Vull dir,
desfer, làser, liquar, impressora 3D...
Jo tinc la impressió que això ho volen fer perquè després agafaran, en comptes de ficar el pollastre liquat, i fotran, jo què sé, doncs, un remejunge de soja
seitan.
I alguna altra guarrada, jo què sé, soja i quinoa i mocs de vaca, i llavors...
No, que llavors no seria vegà.
Diran que és pollastre.
Llavors no seria vegà.
Ah, no, vale, doncs...
Bueno. Bueno,
si
sabia que acabaria amb algun comentari troglodita del magma i del mar.
Però
benvinguts a la copa. O sigui, en el futur tots seran gilipolles, però al present som la majoria troglodites.
Comencem per aquí.
A veure, algú... Mentre fem el, fem,
passem d'energúmens a gilipolles.
Algú que estigui a Twitch i que ens digui que va funcionant, que jo crec que sí.
Funciona,
i
funciona, perquè jo he rebut la notificació.
Jo també. Jo també l'he rebut.
Molt bé, doncs hi estaré al cas per si algú...
Mira, de fet, ara,
jo estic
ara,
molt preocupat amb això, eh?
Perquè, ja que ho has dit, i òbviament no hi ha una munió de gent fent connexions.
No, està l'Oscar Apple.
Jo estic molt preocupat per això del pollastre, perquè un dia d'aquests aniràs al Mercadona i et trobaràs alguna cosa i igual et donen un pollastre imprès.
Bueno, el pollastre del Mercadona no dista molt. No dista molt de lo que...
Si vas al Mercadona, el que et passi a partir d'aquí és que
aguantes. 50% de harina.
Segona, quina diferència hi ha entre que et facin una hamburguesa vegetariana amb 3D mentre acabes de comprar la fruita, vale? A que compris sushi en el bon preu.
Aquí ens hem de posar tots d'acord i estar tots d'acord amb Vox, que ha dit que ni les hamburgueses ni les mandonguilles poden ser vegetarianes.
És veritat.
Però estan
totalment equivocats.
Però què assenyada, per favor? O sigui, mira, jo he vingut només avui a lapidar magma per la seva opinió de Dune. Però que si m'he de posar a lapidar-vos a vosaltres també per troglodites, per carques, per rancis, per casposos...
No. S'ha
d'acceptar. Jo tinc 3/4 d'hora i puc estar a les 3/4 d'hora rajant.
L'edat no perdona.
No, a veure, s'ha de criticar a Vox, perquè les mandonguilles de bacallà també són mandonguilles.
Sí.
Això hem de trencar una llança per
De fet, les mandonguilles de bacallà tota la vida li hem dit bunyols, però bueno, en tot això...
No, una cosa són els bunyols de bacallà i una altra cosa són les mandonguilles de bacallà. No té res a veure, no siguis troglodita.
O les de sípia, que són boníssimes, les de sípia.
A més, jo no sóc un troglodita, sóc una persona sofisticada perquè treballo amb els AirPods amb cancel·lació de soroll per no sentir el rumba que neteja el menjador mentre jo treballo.
Però a la vegada dius que una hamburguesa que no lo llamen matrimonio. Estàs dient que no lo llamen matrimonio.
Sí, troglodita. Bueno, a veure, recapitulem. A part de la secció aquesta inserida en la intro del Marc, de que tots som...
En el futur tots serem... És per editar, va de puta mare, bueno, això, eh? Que duri tant.
A la primera part, a part del que, has dit, del que he dit de la Fundació i d'un i tot això, també volem parlar de la crisi dels microxips i d'altres temes d'actualitat. I a la segona part, avui sí, tindrem la nova entrega, que és la segona, sobre domòtica, de la mà d'en Miquel Labòria, i acabarem amb un mini truqui que em sembla que s'ha apuntat tu, Mac.
Sí,
no?
Sí.
D'una cosa que t'ha resolt la vida amb l'Apple Watch i l'exercici, sí, i tal. Bé, doncs,
i comencem
avui...
a linxar en el magma, perdon, eh?
Sí, sí, ara anem, però un segon. Qui estem avui aquí a Mossega la Poma? Perquè a vegades som dos, a vegades som tres, a vegades som 20, avui som 5, eh? Miquel Labòria, benvingut. Magma, benvingut.
Hola.
Marc, benvingut. Raül, ben trobat, eh? Amb ganes de que fotis avui canya. I aquí us parla en Tomàs Manzanares, i això és l'episodi 491 de la temporada 15 de Mossega la Poma. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Ara m'he tornat a prendre, però a veure, abans havies dit que, però allò era la benvinguts a Mossega la Poma, i no has dit benvinguts a Mossega la Poma.
No, perquè faltava que jo sempre acabo aquella part amb l'episodi, la temporada...
Però havies de començar, has de començar benvinguts a Mossega la Poma, si no la gent es desorienta,
clar,
es pixa sobre...
Ja ho diu el Tomàs Gravat.
La gent es desorienta per...
No?
A veure, sí, es diu al principi, de totes maneres... Bueno, no, es diu el patrocinador de la UPC, però de totes maneres, Marc... Com pretens que jo sigui metòdic si arribes tu i ho tires tot per terra?
Mira,
que és com l'elefant en la catxarreria.
Se t'està encomanant tot. O sigui, ja vas amb guions minimalistes o gairebé absents. Després no dius benvinguts a Mossega, bueno, la Poma des del meu...
Abans d'entrar...
Un moment, eh?
Arriba... La gent no sap si estem al principi o al mig. No sap si estem viatjant en el temps.
No, ha arribat un moment que pensava que no arribaria mai, que és que el Marc ha criticat el Tomàs per no tenir guió.
Per no seguir el guió.
Sí, això, o sigui, no pot ser, sí, que no em segueixi.
És això, és inèdit.
Tancar el programa.
Inèdit.
No puc inèdit sortir del guió si en Tomàs no em segueix el guió.
És, clar, que... és que jo haig estat dins del guió perquè ell me'l trenqui. Si no,
no
aleshores
ser,
li trenco
llavors...
els esquemes.
I l'audiència és despista...
Marc, una cosa, Marc. Saps el que passa? Que amb la teva actitud demostres que estic fent bé. Que vaig bé. Bueno,
vas bé.
Polèmica...
No, polèmica tampoc, eh?
Bueno, no
polèmica ni una, o sigui, ni una.
En Raül va anar a la sala de cinema, va fer aquella cosa que vam dir nosaltres la setmana passada,
no,
que no sabia
no,
de fer.
Jo m'he d'esperar per veure-la, però estic segur que m'agradarà.
No estic... I van a el que jo vaig comprovar, que allò que va dir les crispetes al Marc, que estaven rànsies, no estaven bastant bé, les crispetes. O sigui, no sé.
Bueno,
si t'agrada cas... l'oli de colza barrejat amb mitjons per agafar i fregir les crispetes, està bé.
Mira, jo quan vaig, sí, al cinema, vaig al cinema, o sigui que no vaig a menjar crispetes revenides ni res.
Bueno, en Magma i el Raül van veure Dune al cinema, sí. El Raül va sortir amb els ulls que semblava la Arale, i el Magma
jo
va dir que vaya mierda. Hòstia, que
jo vaig estar a punt de marxar, del Doston. Va ser,
però tu no has llegit el llibre, no has vist la versió de
Lynch, no has vist a veure, com a pel·lícula, està bé, ara la història, que avorrit, hòstia, quina cosa més avorrida i lenta, és com allò d'Oliver i Benji, que no arriben mai enlloc.
Jo, Marc, per si et serveix, Magma, si et serveix de consol, la primera pel·lícula de Dune la vaig trobar vomitiva i horrorosa.
Què dius?
I tothom diu, quin clàssic.
Us estic deixant fer perquè és que us esteu desqualificant tant.
En la meva defensa...
Raül, acaba amb ells.
La meva defensa diré...
O sigui, s'estan ficant amb la d'en David Lynch.
En la meva defensa diré que no he vist mai tanta gent al cinema amb el mòbil. Us ho juro, eh? O sigui, estava tothom avorridíssim. De fet, era molt bo, perquè hi havia les...
Menys el Raül.
Hi havia les típiques parelles que...
Jo no vaig anar amb el Magma, jo vaig anar a una sala normal, amb gent normal, amb versió original, on la gent mirava la pel·lícula. No a saber a quina sala va anar el Magma,
per mi que la gent aquesta...
Millor que... No vull dir, no vull dir.
S'anaven després del botellón del Bogatell.
No, però, hòstia, jo la vaig trobar molt avorrida com a pel·lícula, la veritat. Ara, estava molt ben feta, els efectes, tot això estava molt bé, però molt, molt avorrida.
Raül, sisplau...
Però si és que no sé què dir-li.
No tinc puta idea de ciència ficció, ja ho sé.
Què vols que li digui? Home, és que, a veure, si jo estic aquí perquè se'm va invocar per Telegram, si jo que li vaig dir que rentés la boca, que es llegés el llibre, que tornés a veure la pel·li de genolls,
pugés de genolls a Montserrat
i després en tornaríem a parlar. Però que fins que no fes aquestes tres coses no era digna ni de tenir aquesta conversa.
Ja, ja. Has de llegir llibres en versió original, sí, com a mínim.
Et haig de dir una cosa, Raül. A mi em va agradar molt més el llibre, que ja fa molts anys que me'l vaig llegir. De fet, el llibre és de l'any 65, de l'any que jo vaig néixer. Vale? I la pel·lícula del David Lynch, no?, que és la primera de Dune, que a mi no em va agradar, ja no coincide... O sigui, no la vaig trobar ni, bueno, és que la vaig trobar escarosa i en canvi el llibre em va agradar.
De fet, el llibre, la novel·la no és una novel·la com a tal, sinó que va sortir en forma de conjunt de relats que es anaven publicant en una revista de ciència-ficció.
Però perquè llavors era molt normal, tancant... Llavors era molt normal. En aquella època també hi ha llibres de Heinlein que van sortir així al començament, estava l'Amazing Stories, hi havia moltes revistes d'aquest estil.
I el Heinlein volia escriure altres coses i li deien, no, tu d'una, fins a la sisena novel·la.
No, Herbert, també va escriure el Herbert. A veure...
I, bueno, i sembla ser que el seu fill només fa coses de Dune, eh? O sigui,
expliqueu-nos una mica l'última versió.
El llibre del fill us els podeu estalviar tots. A veure, no, si, jo que sé, que no sé per on començar. El llibre és una obra mestra de la ciència-ficció, punt. O sigui, això no és discutible i no és debatible. És
objectiu,
oi? Qualsevol ranking dels típics que veieu, top 10 de novel·les de ciència-ficció, d'una hi serà sempre, o hi serà el 95% dels casos.
És boníssim, a més és un d'aquests llibres típics.
Has de tindre alguna de les Imhoff, has de tindre alguna d'en Haley, segurament Stranger of the Strange Land.
Has de tindre alguna d'en Clark,
o sigui, no pot fallar.
Això dic, però recuperarem... sortirà sempre.
Sí, i després recuperarem això quan parlem de la Fundació, que també me'l vaig llegir en llibre i també m'agrada molt, ¿vale? No he vist la sèrie, eh? I jo recordo que el llibre em va impactar molt i em va agradar molt.
De la Fundació
sí,
o de
Dune? És molt complet. De fet, és un llibre gros i és molt complet. És d'aquells que es consideren històricament com inadaptables, en el sentit que intentar-lo adaptar és fotre's un tret al peu. I això és el que li va passar a David Lynch. A mi la pel·lícula de David Lynch m'agrada perquè si t'has llegit el llibre i per tant saps de què va,
exacte,
té molta gràcia veure com ho van fer. ¿Vale? És veritat que és d'aquelles coses que quan la veus jo pensava, ostres, si no m'hagués llegit el llibre m'estaria explotant el cap. Perquè, clar, vols fer tot el llibre en una sola pel·lícula i se li escapa de les mans. Perquè, clar, el món és massa complex.
De fet, jo tinc jo tinc un problema amb aquesta pel·lícula que no he vist encara, però
no
m'imagino, diguéssim, una pel·lícula de Dune sense la banda sonora de Toto, de la primera pel·lícula.
La banda sonora és boníssima també, eh? La fa el Hans Zimmer, si no recordo malament, i és molt bona.
Vale, llavors segur que ho ha fet bé.
És que l'adaptació que ha fet Villeneuve és que l'ha adaptat. Després, quan parlarem de Fundació, ja quedarà clar què penso de la gent que adapta algo i només fa servir el nom i ho canvia tot.
O sigui, l'han ficat en una liquadora, l'han ficat en un impressor 3D i després l'han passat l'àsers per sobre.
Sí o no? Sí, és que l'han adaptat bé. Òbviament, hi ha alguns aspectes de la novel·la que els toca per sobre. D'una manera que si tu saps de què va, ho pilles, i si no saps de què va, no sé si ho pilles o no, però no t'afecta. Vale? Jo què sé, detalls. Dels navegants parla ultra de passada. Les Bene Gesserit sí que surten més. Hi ha moltes coses del món de l'univers de Dune que és molt complexa, que aquí algunes les toca de passada, però ho fa bé, és en plan, mira, o sigui, no em cap tot. I un avís, aquesta pel·lícula és la primera part del llibre, o sigui, un altre encert del Villeneuve és que ha dit que això no cap en una pel·li. Suposo que per això el Magma, si va entrar pensant en veure una història que comença, té un nus i un desenllaç, clar, la pel·li acaba en la meitat del nus, però tal qual, o sigui, patapunt.
Sí, que devuelvan el dinero, no vas dir això a la sortida, Marta?
Sí, pràcticament. Però és veritat, però fins a la meitat de la... Si no tens ni idea de què veus, fins a la meitat de la pel·lícula no t'enteres de res. O sigui, és una hora i pico.
A veure, Raül, per què aquesta adaptació és per posar-se de genolls?
Perquè és que una cosa que és inadaptable i l'adapta de puta mare. O sigui, és que la pel·li en si és espectacular, però és que com a adaptació... és que està adaptant el llibre. O sigui, es nota que al Villeneuve li agrada molt el llibre i adapta el llibre. No fa aquestes paranoies que fan molts, que ara parlem de Fundació, de dir, sí, això serà una obra mestra, però jo en sé més. Això no funciona, jo ho canvio coses perquè funcioni. No canvia coses.
Una cosa, això es veurà a plataformes?
Això, de fet, ara si vols t'explico, això ja està a HBO Max. O estarà a punt de sortir. De fet,
una, o sigui, tu n'estàs HBO Max.
És com un cinema.
Sí, bueno, és que crec que surt HBO Max quan surt als Estats Units. I crec que als Estats Units doncs, potser surt aquest cap de setmana. Es va estrenar abans a altres llocs que als Estats Units. Crec que és que... O sigui, va ser el passat o aquest. De fet, això és part del problema. Ah, no, és que no s'ha de fer una cosa normal. Això és part del problema, perquè és només la meitat del llibre i la segona meitat no està rodada. I es veu que... La
no està ni rodada.
No. El Villeneuve volia fer les dues de cop i la productora va dir que no. Va dir que si anava ben taquilla la primera, feien la segona. I Villeneuve va passar pel tubo. I després, i després la productora ha decidit estrenar-la a la vegada a cinemes i HBO Max. Llavors Villeneuve està una mica calmadeta amb aquest tema. Perquè, clar, si tu exigeixes tenir una bona taquilla...
Perquè quina és la mètrica? Quina és la mètrica?
Si
la mètrica de l'estreaming?
Una bona taquilla,
o la que és el mateix que li va passar a l'Scarlett Johansson.
Exacte.
Amb la Viuda Negra. Que ella va agafar i tenia la comissió, tenia els bonus amb la taquilla i li van estrenar a la vegada amb streaming i llavors ha tingut que fotre-li un pleit a Disney.
Sí, perquè Disney li va dir que el de Disney Plus no era taquilla. I... Però bueno, sí, és una mica això. Sí, sí, jo crec que tenia molta cara, però bueno. Llavors,
però Disney,
una mica això
en
l'aire. Jo vull pensar que es farà la segona part, perquè a més la rebuda de la crítica ha estat molt bona i no sé com estrenaran de públic, però ostres, que és un tros de pel·lícula. Però s'ha de saber això, ¿vale? La pel·lícula és la meitat del llibre. Però és que és això, adapta la història superbé i a part com a pel·lícula, si tu saps, tècnicament, és l'hòstia.
Sí, sí, com a pel·lícula ja et dic que sí.
O sigui, estèticament, visualment, tot, com ho explica, i tu veus l'esforç que ha fet per encabir-ho tot i és espectacular. De debò que... O sigui, però això, hòstia, entrava per una adaptació de Dune i sortia ben vist mitja adaptació de Dune. Aquest és l'únic però que veus, mitja, o sigui, l'adaptació de mig Dune.
L'altra mitja d'aquí 3
això
o 4
anys. Em sona, saps en què estava pensant? En els anys 80, que hi havia una pel·lícula de dibuixos d'animats del Senyor dels Anells,
sí,
i era, sembla que era la meitat de la comunitat de l'Anell només. Sí. I deies, i no continua, i no va continuar.
Era llibre i mig. Acaba la comunitat de l'Anell, i a les dues torres l'acaba, perquè crec recordar que acaba quan Frodo i Sam s'apropen a Mordor. O potser només la comunitat de l'Anell. Crec que és la comunitat de l'Anell.
Em sembla que no arriben ni a Moria, eh? Em sembla que no arriben ni a Moria.
Sí, i tant que arriben. I tant que passen per Moria i passen per Lothlórien. Sí, això seguríssim. Sí, sí, tu dius la que els Nazgûl eren com imatge real, però tractada
sí,
una
mica.
Sí,
de senyors amb ombres i tal.
Sí, exacte. O sigui, sí, arriben... jo crec que és tot el primer llibre del Senyor dels Anells. Però vaja, això...
Jo era un d'allà... I continua... No continua. Hòstia,
no, crec que la van continuar, però donant una altra tècnica més cutre, ja no va ser tan coneguda. Però això, ostres, és que... És que és això, és que és una adaptació collonuda. És una adaptació collonuda d'una obra collonuda i molt ben rodada. Però llavors, què més vols?
Té tot el sentit fer-la en parts. És que hasta la podria ser en tres parts, però en aquest cas el primer llibre sí que té dues parts molt clares. Però entenc que no faig spoilers quan dic, a veure, que no he vist tampoc la pel·lícula, però entenc que hi ha un moment que els Harkonnen prenen Arrakis i que aquí s'acaba una primera part.
Però
no,
de fet,
vist...
tallen una mica després. Jo crec que tallen
després perquè el Pol sobreviu i ja està.
Per lo que li ha de cabra, però que ja et dic, és que està superbé. Llavors, clar, arriba el magma uns dies després al Telegram i comença a dir, pues vaya puta merda, m'he adormit al cinema, que si patallim, i clar, no, això no es pot tolerar.
M'imagino que tota aquesta crítica i la gent que li ha agradat són gent que ha llegit el llibre i que són fans de la sèrie, perquè m'imagino que la sala que vaig anar jo, que no cal dir-la, ningú havia llegit el llibre, m'imagino.
Jo vaig pensar, però he parlat amb gent que no ha llegit el llibre, que li ha agradat molt la peli. I de fet, gent que s'està llegint ara el llibre perquè li va agradar molt la peli i òbviament es va quedar mitges. I gent que s'està llegint ara d'una.
Això enllaça amb una cosa que l'altre dia parlava en Cels Pinyol, que és el tema d'aquest del transmèdia, que és, tu tens una història, Dune, la Fundació, el Senyor dels Anells, a Star Wars, el que sigui, i llavors és sobretot un ventall, diguéssim, de diferents maneres d'accedir a aquesta història o de contingut al voltant. Llavors, tu vas de la pel·lícula a la pel·lícula, de la pel·lícula al llibre o del llibre a la pel·lícula, després fins i tot hi ha les ministèries, les antigues adaptacions, les bandes sonores, còmics que hi han fotuts, fanfiction, llavors ja et generes tot un entorn, perquè un dels problemes que jo tinc, no sé si us passa a vosaltres, i jo sóc molt estrany, que segur que sí, és que de vegades em quedo clavat a dir no sé què veure.
Ui, tant.
No sé què veure.
Que llegir,
i llavors sí. tens Netflix, tens Amazon Prime Video, tens HBO, tens l'Apple TV Plus i tens l'HBO. I i dius, i el Disney Plus, dius, què miro ara? I dius, clar, dius, perquè quan estàs ficat a dintre d'una sèrie, dius, sisplau, tu continua, però no, quan no tens res, dius, ara en què em poso?
Ah, però no, no tens res, sí, no, a mi em passa que tinc una llista pendent tan, tan llarga que quan he decidit, per això, acabo una cosa, quina és la següent, el bloqueig és de dir, ostres, és que voldria veure sis,
sí, llavors,
però va, agafo una.
I no es passa una altra cosa? No es passa que quan esteu en aquesta situació que diu el Marc, el dia que dieu, hòstia, ja he acabat això, vaig a començar l'altre, a l'estona que tiraries mirant-te una sèrie, te la passes buscant a veure què coi vols veure i no ho acabes de seguir.
I no ho acabes. Sí, i a vegades estàs més d'un dia, sí, i genera una ansietat. Sí. Però en realitat tots els que, tot el que tots volem en realitat és que d'una puta vegada Amazon Prime Video tregui a Farscape de nou.
Què és?
I no està enlloc.
Què és això? Què és?
L'has d'anar en el... En el en... Collons, o sigui, si heu vist a l'avatar d'en Raül...
És que, de la bona, si no jo, no sé, jo no sé per què vinc aquí, El meu avatar de Twitter, sí, és de Farscape. En fi, és igual.
Et donem la tarda.
El teu avatar de Twitter és de Farscape, o sigui, sí, entenc que comparteix aquesta...
Home,
aquí, bueno, una cosa... Que ens portin.
I què ha passat amb la fundació?
Bueno,
jo crec que han fet una venti que està bé, però no,
sí,
és la fundació.
Canviem de tema. D'on està clar que tu t'agrada molt i que val la pena i que realment és una adaptació ben feta. Atenció, només la primera part, que d'on és una història molt extensa, i suposo que hi haurà continuat. Vale, visto. I també veiem que aquí hi ha un salt generacional amb el tema del magma. Vale. Però la fundació és un altre tema.
I de criteri també, m'imagino.
I de criteri també, també.
Han agafat, han fusionat la trilogia de Marte Rojo amb la fundació,
sí,
perquè el
sí,
de l'ascensor espacial
us deixeixo,
és de Marte Rojo.
Jo crec que el hater més important de la fundació es diu Sinerbov, i us deixeixo l'últim comentari que ha fet en el grup de Telegram de Mossega la Poma. Diu, sisplau, comentareu la farsa que és Trantor Trek, l'amenaça fantasma.
Bueno, és el que us vaig dir també al grup de Telegram quan la vaig veure. O sigui, jo he vist els dos primers capítols, vale? No exagero, El 95% del que surt és inventat.
Totalment.
Llavors tornem al que deia de lo de Dune, independentment ja de que et pugui...
Està basado en perquè huele a...
Clar, però... o sigui, independentment de que et pugui agradar o no, està entretinguda, però... I potser quan
el Toni Gimeno li va agradar molt,
Però sí, ja,
a veure, penseu una cosa, d'entrada...
Jo no entro aquí,
però està bé, però no li diguis la fundació.
Sí, clar, no, el problema és que, ja et dic, el 95% del que s'ho és inventat. Llavors, tu estàs adaptant la fundació d'Asimov, que és un altre llibre que si féssim al top 10, segurament
està
també allà. Seria. Vale? Llavors, quins collons has de tenir, perdoneu-me, per ja agafar i d'entrada dir, no, és que la història aquesta no està prou bé, jo la faré millor perquè si no això a la gent no li agradarà. Tio, que estàs adaptant una obra mestra. O sigui, si ho fas, tingues com a mínim la vergonya que ha tingut Villeneuve amb Dune i adaptes la història. I quan adaptes la història, no vull dir a mi que Salvador Hardin sigui una dona, m'és completament igual. Però, per exemple, em rebenta que sigui una noia i no una dona. És un personatge que al llibre és un home, ¿vale? Però si en lloc de ser un home és una dona... És que el llibre funciona exactament igual.
I no té una backstory estranya en el seu planeta amb una
religió estranya.
Exacte,
el problema és que l'han fet una noia i de cop i volta és com l'elegido.
Amb un backstory estrany.
És una cosa que s'han inventat de que hi ha un... la cripta de... On, bueno, és igual, tampoc, per no fer esponja. ¿Vale? Aquella cripta, òbviament, juga un paper a Fundació. Però és una cosa que el llibre pues, s'obre quan s'ha d'obrir. Això de que cop i volta Salvador Hardin, en lloc de ser una dona, sigui una noia, i per tant, quan era més jove, resulta que ella pot entrar allà quan ningú més pot, perquè té com una mena de... Però això, la típica merda aquesta de la persona escollida, què collons és això? Tot això s'ho estan inventant, tot. Tota la història no. Aquesta de la nau, de la nau aquesta colonial, on van tots allà dins, amb la...
O sigui, que en Harry Sheldon no arriben a la nau.
Què va? O sigui, clar, Sheldon desapareix
el
primer capítol del llibre.
Surt el primer capítol i es mora de vell i ja pràcticament apareixen
apareixen
a Paris amb la primera crisi.
Han agafat el nom de quatre personatges i pelante.
No, i per exemple, el Gaal, que la sèrie també és una dona, que torno a dir, o sigui, que aquest personatge també pot ser una dona i funciona exactament igual, de cop i volta se li estan inventant un rerefons, tots els dos primers capítols gairebé són tot el rerefons d'ella amb relació personal, que si, o sigui, el seu...
Bueno, és que és tot i inventat. La paranoia de l'ascensor? La paranoia del terrorisme en el
sensor.
Dius, això és tret de Marte Rojo i a més ho
podria no,
haver fet bé.
I d'Arthur
perquè almenys el Kim Stanley Robinson, quan va fer escriure no sé si és Marte Rojo o Marte Azul, en una de la trilogia de Marte del Kim Stanley Robinson, doncs hi ha un ascensor d'aquests especials.
Però que això ve d'abans, que això ve de l'Arthur C. Clarke també.
Sí, sí. però el primer que amb un llibre el tira a terra, amb una acció terrorista i el tira a terra i llavors cau l'ascensor, val menys fer el càlcul i dir no, és que això té que donar dues voltes i mitja en el planeta. I ho calcula per Mars. Aquí no, aquí simplement fa patapuf i t'ho pinta, però collons, almenys aprofita els visuals i fota-li un parell de voltes al planeta.
Però que igualment que s'ho inventen, que és que això no surt.
No, i a més dius, i per què, i com influeix, i tampoc estan, per exemple, explicats, així és com en el llibre està molt ben explicat, doncs per què l'emperador deixa marxar el Harry Seldon.
Que ara parlarem de l'emperador també.
Sí, la triada dels emperadors decantats de clones, que dius, hòstia puta, esto...
Que jo m'imagino per què és i encara m'indigna més, però segueix, ara en parlem.
Bueno, clar, suposo que ells poden arrossegar donant uns quants capítols més als emperadors,
clar,
i sí, tal.
Però és la típica... però amb la sèrie hi ha un problema, i és que els personatges s'han de fixar, han de tenir una continuïtat...
No, ves, aquesta és la merda. Llavors no adaptis una obra que es considera una obra mestra. Clar. O sigui, o l'adaptes o no l'adaptes. Si no, fas una història de ficció totalment nova, que de fet jo sempre em queixo de que estem tot el dia adaptant coses... Si tens
la paraula
adaptar
no surt per això, eh? Diu basat en la fascinant obra d'Isaac Asimov.
I posa Foundation més gran que no sé què, i tots els personatges es diuen com al llibre, o sigui que no em toquis la pera. Llavors, al final, el que dic, si jo prefereixo que m'expliquin històries noves, però si vas adaptar una i fas servir el nom, i per tant m'atraus pel nom, i perquè dius que estàs adaptant, tingues la poca vergonya d'adaptar-la. No fotem.
Hòstia, imagina que això ho fan amb la Bíblia. Imagina que ens ho fan amb la Bíblia.
Ui.
I et fan que Ponç Pilats sigui en realitat una dona i en realitat hagués estat...
No, però a mi aquests canvis de debò, que a mi els canvis d'home a dona són absolutament igual. L'exemple que deia Salvor Hardin, vale, és simplement el que, quan s'obre la cripta de Seldon per primera vegada, és l'alcalde de Terminus en aquell moment. No estic fent cap spoiler, no us preocupeu, que això... Però que podia ser ell com podia haver sigut qualsevol altre, vale? Per això dic que si tu a Salvor Hardin el fas
una dona... És que és precisament el punt que podia haver sigut qualsevol altre.
Clar,
això si forma part de l'argument.
Si tu et fas una dona, funciona exactament igual. Si és que, i el tema de les races. Òbviament a Fundació no es diu de quina raça és cada personatge. Per tant, pots ficar totes les races i funciona exactament igual. El problema és inventar-te coses...
L'edat sí que és un què.
Però sobretot perquè és l'excusa per fer-te veure que és com l'escollida. L'escollida de què? Però si era la que estava allà, la que li va tocar en aquell moment. Sí. Vale? És el que diu el Marc, perquè se suposa que tot això està fet per la psicohistòria, que és ciència. Per tant, no depèn de les persones. I depèn si que arribarà un moment en la història, quan surt el mulo, que ho dic perquè ja ho diuen ells al capítol inicial,
sí,
vale? Que justament com que aquella persona sí que és diferent, vale? No us explico per què, fa que tot trontolli. Però
sí,
si tu ja després al capítol inicial resulta que ja tothom és diferent i tothom és especial, doncs quan surti el mulo doncs serà un mes. És que clar, no té ni cap ni peus.
A veure, és molt interessant. Jo de veritat recomano llegir La Fundació de nou, perquè si és molt interessant Asimov com utilitza les diferents tendències. Ell fa una anàlisi psicohistòrica i es munta, diguéssim, un event i una situació i treballa realment amb les forces històriques, perquè a més Asimov havia sigut un historiador de l'hòstia. Té quantitat d'obres d'història i en sabia un ou. I quan utilitza el personatge del mulo, el que està fent Asimov és bàsicament utilitzar la teoria historiogràfica antiga, que era la teoria del gran home, on apareix Alexandre o apareix doncs, Napoleó o
Carlemagne, sí,
Charlemagne, sí. Exacte, o César. Vale? O César, però per exemple, llavors hi ha aquí aquesta història, i més hi ha fins i tot una diatriba entre els historiadors que diuen no, aquí el que hi ha és una sèrie de tendències i de possibilitats que s'obren, i després en canvi aquí diuen no, és que hi han les grans persones que
un tema, disculpeu-me un moment,
hi ha el mulo.
Sí, disculpeu, dos minuts, perquè ha d'entrar el Miquel, que el Miquel ha de marxar i no el farem haver estat aquí sense haver fet la seva sessió. Sí. Ja recuperarem després, si voleu, la conversa.
No,
eh?
Si jo quan marxi el Miquel també l'he de marcar. Si jo no és per resumir. A mi l'únic que m'indigna no és que sigui bona o dolenta, perquè portem dos capítols i per tant no es pot saber. A mi el que m'indigna és que s'aprofiti el nom per fer una cosa que tu inventes tot, perquè em sembla d'una prepotència i d'una soberbia de dir, pues fes una història original i ja està. És que ja està.
Però
que
la seguirem mirant.
Eh?
Ens el tragarem tota, no?
Sí, però segurament no esperarà que estigui la temporada sencera.
Ja hi ha dos capítols publicats, veritat?
Tres.
Jo vaig veure els dos primers.
Vale, i n'hi ha tres.
Pues disculpeu que us talli, no era la meva intenció, però
mira,
si no,
escolta,
avui no podem
si no voleu tindre cap decepció, Si vol dir tindre cap decepció, en canvi, a Disney Plus, amb els meus nanos, estic veient la sèrie Socios y Sabuesos, basat en la pel·lícula del mateix nom del Tom Hanks i un gos fantàstic, i escolta, i és un homenatge fantàstic a la primera sèrie, de fet els fills del personatge original són els d'allò, i és autèntica i no tens cap mena de problemes,
almenys
d'haver dinat i no et dona mal de panxa.
Que no és tan difícil adaptar coses. Com has dit la sèrie de ciència ficció d'Amazon Prime, que està adaptada en llibres també, que és molt bona.
The Expanse.
Clar, pues acá farti Expanse. És veritat que
Expanse és l'hòstia.
Bueno, però
Expanse és potser la millor sèrie de ciència ficció que s'ha fet en el des de Star Trek Nova Generació.
Però que adapten els llibres molt bé. Òbviament fan canvis, sobretot com en l'ordre que expliquen les coses, però adapten la història. És que no és tan difícil.
Sí, és el que passa.
Aquí el meu rant.
Es mor qui s'ha de morir i passen les coses que han de passar. I de fet van començar que encara no s'havien acabat d'escriure tots els llibres. I sembla ser que el Jeff Bezos té interès personal en que surtin...
Diu a Le Petrel que Godzilla vs. Kong és molt fidel al llibre.
Ah, exacte.
I que ens respecteu i que disfrutem de la pau.
El problema que té en Miquel Gavarró és que en la pel·lícula de King Kong vs. Godzilla hi ha molta pseudociència i teories de la conspiració pel mig, però dic, és una pel·lícula de monstres gegants que es foten com de puny a la cara. O sigui, a partir d'aquí, fot-li el que vulguis. Vale?
Correcte.
És de veritat, és com si enverinen el Godzilla amb homeopatia, és que és de veritat.
Bueno, homeopatia,
una pujada de sucre.
Vinga, anem a la comunitat per donar entrada al Miquel. La comunitat d'avui serà molt ràpida. Vinga, endavant.
Uneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegadepoma.cat.
Molt bé. De la comunitat, avui tenim un nou mecenes, vale? Que ha vingut a la comunitat de la Xeta a fer de mecenes i és un mecenes ludo.
Ah, sí?
Perquè els mecenes venen, s'apunten, alguns posen un euro cada mes, hi ha que posa 5, hi ha que posa 3,14...
Algú posa 3,14,
sí, tenim, no? Tenim un mecenes que posa 3,14,16 cada mes d'això. I l'Àlex va dir, no, jo us faig una donació puntual, òbviament generosa, vale? I quan pensi, us avaluaré a final d'any i ja decidiré si
decidirà
un mes.
Has vist?
Sí. La veritat és que s'ha de dir que, Àlex, moltes gràcies, perquè
gràcies.
La donació ha estat molt generosa.
Llavors, què fas aquí criticant-lo?
No l'estic criticant, estic dient que ha fet demà, que
fent...
has de posar un euro cada mes, vale? El tio, o dos euros, o cinc...
Fa condicional.
Sí, ha dit no, tal, i d'aquí doncs, el Nadal us avalua.
Subscripció més pel pressupost.
Està molt bé, està molt bé.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Àlex, més enllà de la broma, eh? I, a veure, ja per fi, segona entrega domòtica amb el Miquel Laboia, ja passem a la segona part.
Una pregunta, jo tinc una pregunta abans que comenci en Miquel Laboia, una pregunta en Raül. Escolta una cosa, si tu ets un xino a Xangai i tens un parell de bitcoins a sota el matalàs, què fas ara?
No sé, clar, no m'he mirat exactament què diu el govern, però...
És que estic preocupat per aquests xinos. O sigui,
tampoc si han de tenir gol ja o tenen una data límit.
De la Xina hem de parlar quan marxi el Miquel.
Va, que la Xina ha prohibit els bitcoins i cripto com 35 vegades els últims 6 anys. O sigui, si això és...
És recurrent, no?
És cíclic, això,
sí. I no s'han sortit. Vale, Miquel, domòtica, segona part. Recordeu que la primera vam estar parlant de conceptes molt bàsics, sobretot de quines plataformes, entorns o estàndards hi havia. Vale? Però avui anem una mica més de cara a barraca per parlar de per on comencem a la domòtica.
Exacte, no? Avui és veure una mica per on podem començar. És a dir, algú que no tingui res a casa muntat, què pot fer per començar a tenir alguna cosa? Jo crec que el més...
I què faràs? Versió barata, versió cara?
Bueno, hi ha moltes versions. A partir d'aquí, cadascú ha d'escollir la que vol i la que s'adapta millor a les seves necessitats. Tant a nivell econòmic com a nivell...
Ja t'han dit que la versió Xiaomi millor que no, eh? Que diu que el govern lituà o no sé quin sí, govern sí, és el que diu que el lituà que els ministres no facin servir telèfon Xiaomi o que, que la gent que els destrueixi
i els ministres francesos no poden fer servir Microsoft
Office 360, o sigui que...
Però aquí també dependrà de com ho fem servir, perquè si només fem servir el Xiaomi a nivell de que funcionin internament dins de casa, no es comunicaran amb la Xina ni amb cap lloc.
Amb ningú, clar. És que al final, si tu ets capaç de muntar un firewall de sortida i, o controlar tota la sortida, doncs... Bueno, estàvem dient que sí. Hi havia com il·luminació dues formes.
Sí, bueno, jo més que res és, per començar dins de la domòtica, jo crec que el camp més fàcil és començar per la part de il·luminació, és a dir, llums.
Que té un retorn molt més ràpid
i que podem posar-ne un per començar i no cal que posem una gran instal·lació. Hi han diverses maneres, i jo les que destacaria, que són relativament fàcils d'anar a buscar o comprar, serien les d'IKEA. Vale, és a dir, podem anar a IKEA i hi ha paquets ja fets on et té el pont i a partir d'aquí poses directament el pont i ja funciona amb el Zigbee, et munta ell el sistema i simplement després compres la bombeta o un comandament.
Hi ha una aplicació d'IKEA per mòbil que des d'allà ho gestiones.
I a més el d'IKEA és compatible amb HomeKit i és compatible també amb Google i Alexa, per tant ho podem fer dins del sistema que ens interessa més. És a dir, podem arribar a controlar
a uns preus bons, perquè jo recordo haver vist les bombetes d'IKEA, per exemple, no sé el que val el Hub, però les bombetes d'IKEA, jo crec que el Kik també està molt bé de preu, les bombetes d'IKEA estan molt bé de preu.
Sí. De les jo millors. Crec que al final els components d'IKEA dins de la domòtica són els més econòmics, funcionen amb Zigbee i funcionen relativament bé, és a dir, jo tinc diverses bombetes.
Sí, bona qualitat preu.
Sí, jo penso, Miquel, que jo vaig començar amb Philips Hue, que jo sé que ara en parlaràs. En aquell moment, quan jo vaig començar, IKEA encara no tenia una solució. ¿Vale? Mm. Si l'hagués tingut, possiblement m'hagués decidit per IKEA i hagués pagat una quarta part, tenint més o menys el mateix.
Els de Philips va ser dels primers, no?, en posar...
Sí, s'ha de dir que són molt resilients, robusts i bons.
Sí, jo crec que dins del mercat són els que millor funcionen. És a dir, Philips
Hue... Jo he tingut els llums de Philips d'abans que fossin el Hue, que allò bàsicament era una llum que feia amb colors diferents i que anava
amb un
documentament per Bluetooth.
Sí, perquè dins de la marca Philips Hue hi ha els de Zigbee, que van amb el seu pont, que també hi ha paquets que podem comprar ja amb el pont i una bombeta i un comandament. N'hi ha que van per Bluetooth i n'hi ha que van per Wi-Fi. Que aquí tornem una mica a el que vam parlar el primer dia.
Què recomanaries? Que anéssim ja directament a treballar, a comprar coses en Wi-Fi? O que
no, tingués, jo justament tiraria
anar per pont.
Zigbee i un pont. Però és el que comentàvem. Zigbee, si comencem a posar molts dispositius que es connecten a la Wi-Fi, el que estem fent és saturar la
Wi-Fi
se'n
va fer punyetes.
Exacte, estem saturant la xarxa. En canvi, si muntem un Zigbee o anem cap al Thread, hi ha altres marques que utilitzen el Thread, que és l'altra tecnologia que vam comentar, que ja utilitzen alguns Alexas, utilitzen els HomePod Mini, utilitzen els nous Apple TV, també tirarien això, creen una xarxa Mesh per la seva banda i funciona a part. Per tant, jo crec que el millor és això.
Penseu una cosa, tenint en compte que jo tinc un Philips Hue, tinc el pont de Philips Hue i per tant, diguéssim que els elements individuals no passen per aquí, sinó que passen tots, diguéssim, com una única connexió, comptant els iPads que hi ha a casa, els iPhones que hi ha a casa, els dispositius que hi ha a casa, la tele, la Xbox nova,
les bàscules,
els amics del Lidl,
tot, tinc ara mateix 21 dispositius connectats amb una família de dos.
I algun gat?
Els gats no tenen, de moment no tenen una pel taco, però m'ho estic pensant.
Tenim 22. Però... No
sí,
està malament.
Sí. Ara, clar,
aquí
hi ha una xarxa Mesh.
I tenir la meitat que tu,
Hi ha una xarxa Mesh. Però ara imagina't que els dispositius que passen tots pel Hub fossin aparells individuals a la Wi-Fi. La Mesh aguantaria, però un router normal de Pepephone o de Movistar no l'aguanta.
No. I la Mesh també l'està sobrecarregant si li poses molts dispositius.
Sí.
Amb la qual cosa, si els podem portar per una altra banda, millor. I a més és el que dèiem, Zigbee i Thread creen la seva pròpia Mesh. Per tant, si realment hi ha diversos dispositius, entre ells es van fent de pont i es van ampliant. Per tant, jo crec que seria el millor...
Potser el interessant en aquest cas és tindre com una xarxa local, tindre més d'una xarxa local i tindre la teva xarxa domòtica no connectada.
Bueno, de fet, hi ha molts routers que ara estan afegit opció de HomeKit, que el que et permeten és això, crear una xarxa específica per la domòtica. I a més dins de HomeKit podries arribar a configurar si aquests dispositius tu els deixes trucar a casa o no per actualitzacions, si els deixes connectar a internet o no, o si només els deixes treballar en local. I d'aquesta manera
pues està bé,
privatitzes absolutament tota la xarxa.
I fins i tot ho pots si fer més tu tenint així... més d'una màquina
de seguretat també és fins i tot aconsellable, perquè si tens, sí. si les tens separades i una xarxa no veu l'altra, si algun dia tinguessis un susto que al final tots aquests catxarrets que connectem a casa
com a físicament mínim, desconnectades jo per fils diferents i per wifis diferents i
jo Miquel no ho tinc així, sí que és veritat que tinc una LAN interna, tota la xarxa interna forma part d'una subnet, d'una LAN pròpia, vale? Ho vaig estar pensant però havia estat llegint al principi, igual això ha canviat, que hi ha problemes en el sentit de que igual el HomePod no estava, com el HomePod està a la xarxa, diguéssim, externa,
no, vale?
no li dones una ordre i no veu els components de la, on fas aquest transit gateway?
Han d'estar tots a la mateixa xarxa, si no ho estan, no
clar,
es veuen.
És aquí està el problema.
No, jo a casa tampoc ho he pogut muntar, jo també m'he mirat diverses vegades.
Vale, però si tens així, aleshores no puc fer el que jo faig a vegades, que estic tornant amb el cotxe i li dic a l'Apple Watch.
Ah, intercomunicador.
I aleshores el intercomunicador. I aleshores el HomePod diu, surt la meva veu, que ja estic de camí, no hi ha ni telèfon ni res, i no, senzillament ja surt tot això. No? Clar, aleshores ja, aquesta virguella no la puc fer, una subnet, ja no sé.
T'imagina't, que estàs a casa...
Jo, de veritat, que el HomePod...
T'imagina't que estàs a casa tranquil·lament fent qualsevol cosa, tot relaxat, i a cop i volta, sense avisar-te, surt la veu de la teva parella o de qui sigui, dient-te, que ja vinc, hòstia...
Prepara't!
Pol les
espaguetis. Jo ho faig als meus dies. Clar, venim amb la compra, veniu a ajudar a descarregar. I ja te'ls trobes a la porta i ja està.
Tot el que pot arribar per...
O com les portes de garatge no acaben de funcionar bé, obre la puta porta del garatge.
Per tant, tot missatge que et pot arribar, mira, són males notícies. O sigui, és millor que no t'arribi.
Saps com jo...
Però els meus fills acostumen a dir, no ho he sentit, que aquest cop no ha sonat. I dius,
no ha sonat. Miquel, perquè t'ajudin... Tu has d'anar en modus stealth. Tu has d'arribar a la casa, que no et vegin a venir els nanos, i llavors quan els veus, has carregat. Perquè si saben que vens, t'amaguen, eh? Sí.
A veure, són i 48, el Miquel té un minut, dos, per marxar. Volies afegir algun tema per acabar?
No, simplement això. Amb la llum jo crec que es pot començar amb una despesa relativament petita. El que aconsellaria és que el tema bombetes i tot això, començar amb làmperes, perquè si comencem amb llums de sostre... heu de tenir present que aquests llums han de rebre llum sempre. Per tant, el tema de tancar l'interruptor fa que aquesta bombeta deixi d'estar disponible a la domòtica. Per tant, és molt més fàcil posar alguna làmpara, començar amb alguna cosa més senzilla, i a partir d'aquí ja podem començar a automatitzar i tot, no? De dir, doncs mira, vull que quan se'n vagi el sol, doncs s'encengui llum, que quan jo marxi de casa i no hi ha ningú, doncs que també s'encengui llum si és de nit... És a dir, podem començar a fer cosetes que ens permeten començar
a treballar. Però tot això configura el hub, això ho fa el hub, no ho fan els dispositius.
Correcte. A partir d'aquí caldria veure què fem servir. Si l'app d'IKEA, si HomeKit, si Alexa, si Google, si o si Home Assistant. Aquí ja entraríem...
O Home Assistant, sí.
Això, si voleu, en un proper programa ja podem entrar més a fons a veure com fem automatitzacions. Però per començar, jo crec que el tema bombetes pot ajudar a que gent que no tingui res a casa... amb 100 euros inclús menys puguin començar a tenir algun...
Una apreciació que no l'has comentada, però a veure, el món d'IKEA té bombetes i algun altre dispositiu més, però no pots escalar més enllà, vale? En canvi Philips té moltes més coses, té sensors de moviment, té un munt
d'IKEA també té sensors de moviment, i també una cosa, les bombetes d'IKEA les podeu enllaçar amb els ponts de Philips i les de Philips les podeu enllaçar amb el pont d'IKEA, perquè al final, com que tot treballa amb Zigbee, Zigbee és open source, tots funcionen igual. Per tant, podries arribar...
Ah, vale, o sigui que
però...
sí. Per aquells com jo, que vam començar amb la generació Hue,
podries comprar.
Philips Hue, que és la cara, ara puc acabar de complementar coses comprant bombetes.
Correcte.
O altres dispositius.
Potser no, hi haurà coses que no són del tot, perquè l'app de Philips et permet fer una sèrie de coses que amb la d'IKEA no et permetria... però encendre, canviar el color, la potència, tot això ho podràs fer sense problemes amb una Philips.
Genial. Molt bé, Miquel Labòria, doncs et deixem marxar.
Moltes
gràcies.
I si no, us aixequeu i engegueu i apagueu la llum manualment i us sortirà més barat.
Mira, jo t'haig de dir, Marc, que el fet que quan marxis de casa s'apaguin tots els llums de casa, no et deixes cap llum obert. Que van, sempre marxes i algun fill se t'ha deixat un llum encès, o el del pati no l'has vist, o no sé què.
Bueno, però això era un problema, això era un problema real. Això era un problema
sí,
real.
Però ara que la llum és tan cara...
Vete una bombeta de 120 watts. Ara et quedaràs 7 watts si et deixes una bombeta oberta. 7 o 8 watts.
És igual, continua sí, gastant. Sí, la factura pujat, comença... Jo no entenc, però gasto molt menys que l'any passat i pago molt més. O sigui que...
No, collons, perquè s'ha multiplicat per 3 el preu de la llum. I espera.
Bueno, escolteu, abans que marxi el Miquel, només per últim consell. Aquells de vosaltres que tingueu preguntes, qüestions, dubtes, consells de coses que vulgueu que tractem de més o menys profunditat, com tot arribarà, vale? La millor manera és... ho entreu al grup de Mossega la Poma a Telegram, que és un grup molt participatiu. Tot el que poseu allà, el Miquel, jo, més gent ho veurà, podeu, la gent segur que debatrà, i acabarà passant en algun moment o altre pel programa.
I fins i tot aquí un dia a Twitch tothom... podríem fer alguna cosa ensenyant la pantalla i veient més coses.
Ah, mira, doncs, hòstia, això que dius està molt bé, com una petita demo, eh?
Mm-hmm. Ah, mira, Tomàs, una cosa que diu en Roger... Si avises abans, ja serà la bomba.
Això mai passarà. En Roger Vélez diu, quina despesa extra tens per tenir les llums de casa domotitzades si sempre han d'estar gastant per estar online?
No, que estiguin online no vol dir que estiguin
gastant.
No, això
no és veritat.
És a dir, evidentment seran stand-by, és a dir, algú més gastarà, però realment el llum no està encès. El que està encès és la connexió Zigbee entre el pont i la bombeta.
Que, de fet, té un consum... Per això és important que mireu bé quin dispositiu compreu, perquè diguéssim, els dispositius més bons són aquells que garanteixen una comunicació i estabilitat a un menys consum energètic.
Ah, penseu per això, que, per exemple, els dispositius que van amb Bluetooth d'aquest Low Energy, una botó, pila de botó dura quasi 2 anys. Per tant, imagineu sí, quin és el consum que té.
Sí, sí,
o sigui que
sí.
Al final...
Jo tinc un sistema de rec automàtic que va amb una pila de botó d'aquestes i em dura... No sé, porto 3 anys allà. No,
per tant, penseu que quan això està en stand-by, consumeix poquíssim.
Molt bé, Miquel, doncs vinga, merci.
Vinga,
fins la propera tongada, que en principi serà d'aquí 15 dies.
Perfecte.
Eh?
Adéu, Miquel.
Adéu.
Adéu. Bueno, però, pues, quedeu, Tomàs, continuem amb
jo,
temes.
Jo vull comentar una cosa. També, eh? Sí, jo també. Sí, ell també.
Vale, Raül, gràcies pel rant. Vinga,
adéu.
Una abraçada. Fins ara.
Digues, jo volia va. Comentar una cosa, Tomàs. L'altre dia, mirant, doncs, em va arribar un vídeo de Russia Today, de Russia Today en espanyol, que és on hi ha la
RT,
rossa
sí,
que fa...
Sí.
RT, l'RT de Russia Today.
Tothom mira per la noia rosa, perquè el que diu a vegades...
Tampoc és que hi hagi per tirar coets, la noia és maca, però tampoc...
No m'he fixat mai.
És una noia maca, sí, d'acord, però tampoc és allò que dius...
El problema de Russia Today és com la conta que està fake del Putin, que corre per Twitter, que diu sempre... No et creguis mai res de Rússia fins que el Kremlin ho denegui. Quan el Kremlin ho negui, aleshores vol dir que és cert.
Exacte, no, però...
I és veritat, eh?
La idea, a mi m'agraden molt els documentals, els vídeos que munta Rússia, aquesta gent de Rússia TV, sobre la noia aquesta rossa, perquè acostumen, o sigui, no necessiten inventar-se res, simplement explicar les coses que els medis d'aquí no ens expliquen i deixen anar veritats com a punys, i no necessiten enganyar-nos, a no ser que parlin de Rússia, llavors ja no te'ls pots creure en absolut. Però llavors, una de les coses que em va semblar molt interessant va fer un vídeo sobre el preu de l'energia aquí a Espanya, i explicava una cosa que jo no sabia i segurament doncs, potser molts mosseguis tampoc saben. Sembla ser que, o sigui, hi ha el preu de l'energia a Espanya està determinat, diguéssim, per una subhasta que es fa cada hora en funció de la demanda d'energia, doncs els diferents proveïdors d'energia aporten energia i es subhasta. Llavors el problema està és que hi ha diferents tipus. Tenim allò que en diuen el mix energètic, i llavors hi ha doncs, les hidroelèctric, hi ha l'energia hidroelèctrica, hi ha la solar, hi ha l'eòlica, hi ha la fotovoltaica, hi ha la de cicle combinat, hi ha la de gas. Llavors el problema que hi ha, que es veu que per normativa europea, quan es fa el preu
el
que es paga a cada hora en aquesta subhasta,
la subhasta,
tots els proveïdors són pagats al preu de l'energia més cara.
Sí, sí, sí.
I llavors clar, el problema està en que, doncs, que evidentment a l'estiu ha pujat molt la demanda i al final s'ha de tirar de gas el preu del gas cada vegada és més car, em sembla que ara deia...
Que a sobre és el que té més penalització per el CO2.
Que té la penalització pel CO2, amb la qual com que hi ha una part, encara que sigui un 1% de la producció d'energia elèctrica que consumim a Espanya, s'està generant amb gas, la resta d'energies més barates també les estem pagant, amb la qual el mix energètic, doncs la factura el preu del...
A mi, jo això ja ho he llegit i a mi ja em fa una mica de vergonya aliena.
D'entrada és un tema sistèmic.
És el puto preu de gas sempre. O sigui, cada dia paguem l'energia a preu de gas.
Exacte.
Pues això és exacte. Excepte el dia que bufa, jo que sé, que passa un front i la eòlica pot acabar cobrint amb l'eòlica i alguna més al 100%, la resta vol dir que estem pagant tota la punyetera energia de cada un dels dies, de cada una de les hores, al preu del gas.
Només hem de mirar que el preu de l'energia, no sé si del gigawatt hora, doncs cada vegada està pujant. Cada vegada està més cara.
Una cosa en relació a l'energia, també. Mira, avui, em sembla que era Mixio, l'Àlex Barredo comentava una notícia que m'ha semblat interessant, perquè en el fons estem assistint...
El d'Austràlia, també... no?
Sí, si vols ho lliguem també amb la crisi dels microxips, perquè aquí hi ha un canvi bastant important del que és la geoeconomia i la geopolítica mundial, ¿vale? Clar, davant d'una crisi del petroli, que és el que hem viscut tots els anys des que hi ha, diguéssim, la revolució industrial que va començar amb el carbó, arriba al petroli i avui en dia, ara l'energia que consumirem a les properes generacions serà diferent. I ja s'estan posicionant moltes coses. Què ha dit Austràlia? Austràlia ha dit, nanos, tinc un desert de puta mare al nord, ¿vale? Al nord-est. Nord-oest. Vaig agafar allà, vaig a muntar la que te cagues de producció d'energia solar
i tira un canuto de 4.000 quilòmetres fins a
4.000 quilòmetres canuto amb stops a diferents illes on es preveu que en el futur es pugui amagatzemar l'energia elèctrica, ¿vale? I cobriré tot el sud-est asiàtic, que és un gran demandador d'energia, amb l'extrem final d'aquesta conductivitat elèctrica fins a Singapur.
A Singapur.
Sí, bestial. Vol dir que ja no estem parlant, o sigui, vol dir que allò que abans regulava l'OPEP ara seran uns altres, i si això els surt bé, la segona que veurem muntar a part de Texas i els deserts americans també ho veurem al Sàhara, perquè països del nord d'Àfrica ens faran arribar l'energia.
Però escolta una cosa, el que passa és que som una mica idiotes. O sigui, a veure, d'entrada, muntar al Sàhara jo crec que tindria una sèrie de problemes importants, perquè al Sàhara tens una cosa que se'n diuen tempestes de sorra, i i tu muntes una placa, una granja fotovoltaica, i al cap de mig any tens una duna enorme en la que ja no veus les plaques fotovoltaiques, tens un problema. Però, escolta una cosa, aquí tenim coses com el desert dels Monegros, tenim Múrcia, Almeria, tenim tens extensions i extensions ingents de territori on no hi ha res.
De fet, està molt aprofitat. De fet, els Monegros i altres parts. L'altre dia, no sé qui explicava, el Roger Medina. Sí, el Roger Medina posava damunt de la taula en els últims 4 o 5 anys la inversió que s'havia fet en renovables, bàsicament fotovoltaica i sobretot eòlica, a l'Aragó versus a Catalunya, ¿vale? Entre que no hi havien hagut plans, entre que no hi havien hagut iniciatives.
Les I perquè aquí tenim els banana. Aquí tenim els banana. El problema que tenim és que
Multipliquen, collons, per 20 o per 30 la producció d'aquí, de lo que s'ha creat nou.
Aquí tenim...
Aquí i els ecobraza árboles, que tampoc volen que no
exacte,
sé què...
Exacte, els banana, que són els build absolutely nothing near anything or on anyone. És a dir, som ecologistes...
Això és banana.
Aquests són els banana, és no a res. El problema està, i aquí ara jo faré amics.
Clar, si no vols nuclear... I no vols instal·lar renovable. I no, pues què fas? Muntar-me una placa a casa.
No, però el problema que hi ha és, hi ha una part molt important de la gent que se senten ecologistes, especialment a Catalunya, que el que són bàsicament és negar-ho tot, és dir, hem de tornar a l'edat de pedra i cascar-nos-les amb dos pedres. I perquè no es pot fer res, és si qualsevol cosa, o sigui,
no per fer res brut, sinó cascar-lo amb dos pedres per fer foc,
O cascar-te-la directament, fer-ho brut, el que vulguis
amb dos
pedres.
Això ho explica també bastant bé el Benjamí, té raó.
No, però en aquest cas té tota la raó del món. Si som ecologistes, anem a construir, però cal construir alternatives netes. Però és quan no et deixen posar un parc eòlic, o no et deixen fotre plaques fotovoltaiques, o no et deixen agafar i muntar un sistema d'emmagatzemament d'energia, utilitzant un sistema de pantans bombejant aigua cap amunt. O sigui, hòstia, Aragó tenen de puta mare. Tenen a l'Ebre amb un sistema, amb uns sistemes de pantans, tenen energia,
plaques,
tenen energia eòlica i plaques. Quan tens excés d'energia, agafes i bombeges aigua cap amunt. I tens un, un bé de Déu d'energia de collons.
I el problema que passa en aquest país és que... nuclears no, gràcies. Vale, nuclears no. Eòlic, oh, no, perquè malmetem el paisatge.
Eòlica, ai, els ocellets.
No.
Ai, els ocellets que tant en tant... Collons, a veure, si t'agraden tant els ocellets... decapita gats, agafes els gats que corren pel carrer i els decapites a tots, perquè
tampoc és això.
No, jo estic, a veure, de veritat, les plaques fotovoltaiques, els molins eòlics no maten tants ocellets com gats, que en el meu carrer els estic parlant
connectivament. De fet, maten més ocells, molts més, les línies d'alta tensió de les torres, mal senyalitzades.
Els gats. Els gatets també, que tant us agraden, els són supercriminals. Jo tinc aquí uns arbrets i els gats estan sempre saltant sobre d'ocells.
Sobretot els gats que estan, diguéssim, lliures. De totes maneres, a veure, el problema d'això, que jo puc entendre que la gent estigui en contra de les nuclears, que estiguin en contra de que determinats paisatges són realment visualment malmesos per les d'això, és que aquesta mateixa gent també diu que les grans granges de fotovoltaiques, com pertanyen a empreses, perquè els particulars no poden pagar les grans granges de fotovoltaiques, tampoc volen que això caigui en mans privades.
Però llavors, no, però tu tens projectes fotovoltaics com cooperatives com Som Energia?
Exacte.
Vale, molt bé, d'acord, dius, fotem-ho a través de cooperatives, a Som Energia tenen projectes que tu pots agafar, pots una petita inversió...
Però la demanda
inversió...
que tenim, malauradament, jo sóc de Som Energia, des de fa
jo
molt
també.
Any, malauradament, no la cobrim, ara per ara no la cobrim, amb això ni la cobrirem en els propers 10 anys, i mentrestant no hem fotut una puta merda.
No es pot
Som
construir res.
Som 100% dependents d'energia externa, i si ens volen cobrar 15, 20, 50 o 500, te lo comes con patates.
I com
intentis no
muntar alguna cosa, et venen Exacte. La colla de bananes que amb l'argument ecologista al contrari, és que al final el que anem és perquè no volen que hi hagi un progrés econòmic. El que vol és que tirem endarrere, és no construir res i tornem a l'edat de pedra on no
veure,
es vivia tan
està
bé.
Que hi hagi, jo crec que està bé que hi hagi una reflexió del model general de la societat.
Totalment.
Això és lícit, jo crec que està bé, però el que passa és que s'han de posar alternatives, s'han de posar dos tipus d'alternatives. Una, la construcció de com volem pensar al final del camí, i l'altra, molt més important de moment, què cony fem mentretant? Què fem mentretant? Perquè, si, perquè no podem passar de zero a escalfar-nos cremant rostolls amb pedres per no...
O sigui, mira, d'entrada és... Tots els putos pàrquings de tots els putos polígons, tots els centres comercials de Catalunya haurien de pràcticament obligar-los per llei o donar-los algun tipus d'incentiu de dir tot tauladetes amb fotovoltaiques. Tots els pàrquings, tots aquells pàrquings que hi ha al voltant de l'aeroport, tots aquells pàrquings que hi ha allà al voltant de l'aeroport, collons, fot plecats, és que ho amortitzes
molta gent,
en 4 anys.
Hi ha empreses que ho han començat a fer. Mira, em consten algunes, per exemple...
A França és una passada.
I aquí també hi ha algunes de caràcter privat. Per exemple, el pàrquing de treballadors del gran edifici central del Banc de Sabadell, que està a Sant Cugat, que és una superfície de pàrquing enorme, tot està cobert amb plaques solars.
Bueno, però aquí als bancs també hi ha una part d'imatge, eh? Aquí...
Bueno, és igual. És que sigui imatge, o sigui perquè queda bé.
De Banca Catalana.
Sí, però sí, és igual. Sí, m'és igual. A mi l'excusa que vulguin fer servir o com facin el washing, si al final el que es vol és que això sigui multitudinari, o sigui que es faci a tot arreu.
Ho hem de fer tots. Vale? Mm-hmm. I a més, la d'empreses i la de feina que dona això... La d'empreses, la de feina i d'empreses en fer el muntatge de tot això. I feina
molt més qualificada que el turisme de borratxera que volen vendre del país, de sol i platja i borratxera.
Bueno, vale? I després quan tens una tangana multitudinària al Bogatell, després doncs, és que no sé què... És
que bueno, un altre tema, què està passant? Ho referenciaré al Mossell.
No, però una cosa, Tomàs, digues. El que sí que hem de tenir en compte és que fins i tot de vegades jo crec que hem d'agrair ara està passant aquesta mala ratxa energètica, aquest preu tan elevat de l'energia.
Home, clar, perquè ens forçarà a trobar alternatives.
Perquè, a veure, ja dic jo, les empreses que fan instal·lacions fotovoltaiques estan ara a tope de feina. A tope de feina. Tu els dius, quan em vindes a fer una instal·lació? Diuen, d'aquí 3 mesos potser venim. De totes maneres,
que això està molt bé, eh? Que hi hagi una consciència.
Perquè l'estímul és bestial.
Sí, que això està molt bé, que hi hagi una consciència de que la gent que teniu la sort de viure en una casa pugueu instal·lar fotovoltaica.
Oh, no només això, les comunitats una comunitat de veïns pot agafar i pot muntar una instal·lació fotovoltaica i amb aquesta inversió, precisament, doncs, per exemple, que la gent es pagués la quota de la comunitat de veïns i
això
moltes coses es poden
fer. Sí, jo no discuteixo, això està molt bé. Però continua sent molt insuficient amb visió de país. Hem de posar altres alternatives damunt de la taula. Acceptem noves nuclears, pròrroga de nuclears, alguna cosa hem de fer, perquè els catalans som molt deficients energèticament. Vale? I això vol dir que això ens fa molt pobres. Ja ho som prou perquè
clar, perquè tot requereix energia. Tot requereix energia.
Un tema per derivar-ho i acabar-ho de matar, ja sé que no és el tema concret, però jo crec que hi ha una part del problema que hi ha aquí també està relacionat amb el tema de l'energia, que és la famosa crisi dels microxips a la Xina. Vale? Jo us enllaçaré amb un article de la BBC que en parla. Vale? Però una de les causes que es parla és problemes precisament de subministrament i l'encariment del preu de l'energia a la Xina, que fa servir moltíssima energia i que fins ara feia servir la que volia i ara cada vegada en té menys.
Mira, Tomàs, aquí hi ha dues coses. No tinc informació insider, vale? Però, a veure, primer de tot, si tu vols muntar un sistema de fabricació d'electrònica, no només necessites les fàbriques, sinó que necessites tot l'ecosistema d'aprovisionament, vale? Doncs perquè hi ha tot tipus de components, tot tipus de materials, l'expertise, etcètera, etcètera. El que sí que és veritat és que la Unió Europea aquest any ha dit que vol agafar i en un període de temps, doncs, N anys, 3-4 anys, convertir-se en el productor del 20% dels microxips mundials, que seria la quota de consum que ens toca a Europa. I em temo que no ho sé, perquè no tinc informació privilegiada i tampoc ho he parlat amb la gent, però jo estic convençut que segurament la gent del BCC a l'UPC agafarem i direm escolta, que aquí nosaltres podríem tenir alguna cosa que fer, perquè per exemple a darrere del meu despatx on estaves tu també hi havia un edifici que era el Nexus 2 on tota la quarta planta estava ocupada per doctors
amb temes d'energia
però de computadors
aquest...
en disseny de microxips.
Exacte.
O sigui, tenim l'expertise i tenim la gent, el que hem de fer és portar la fabricació aquí
i diners,
portar la puta revolució, quarta revolució industrial,
sí,
aquí, amb pasta des d'Europa.
Exacte.
Però al final això es paga sol. O sigui, cal la inversió inicial, però un cop es ve la inversió inicial, això
estic
es paga sol.
Estic
d'acord. És com el de les plaques fotovoltaiques. Actualment, tu tens la teulada, o tens un toldo d'aquells verds, tens una casa, tens un pis, a cara surt amb un toldo verd, tu canvies el toldo verd per un toldo fotovoltaic i l'amortitzes en 4 anys.
Sí, mira, els edificis
abans,
que fan expedicions...
Abans, era 7 anys d'amortització.
Parlant de redificionats, que és un tema que he anat traient recurrentment en els últims programes, els redificionats que fan expedicions enduen una bateria, vale?, per alimentar una ràdio de 100 watts, vale? Que a vegades es treballa amb menys potència. S'enduen una bateria, que ara són unes bateries noves, que no són d'aquestes de cotxe, són unes bateries compactes, de liti i tal.
De liti guapa.
Sí, liti guapes, no són barates, però són molt estables, vale? Hi ha un regulador, i en aquest regulador li enxufen un metre quadrat de plaques solars. I amb això poden treballar dies i dies.
Segurament venen enrotllades.
Sí, venen enrotllades o plegades, és un pack, tu te'l dus amb el pack del cotxe. Bueno,
jo vaig començar a veure ja fa 10 anys a Burkina Faso que la gent es comprava una placa fotovoltaica de 2 metres quadrats amb una bateria de cotxe.
Sí.
I en allò enxufaven per la nit a l'ordinador i una bombeta per agafar i il·luminar la casa.
Sí, avui en dia hi ha solucions molt més modernes, però bueno, passa una mica
per matar. No, però ja dic, per la necessitat energètica que té, diguéssim, per la nit, una família a Burkina
Faso,
que viu en una casa de 5 metres quadrats o de 6, una casa de 3x3 feta d'adobe amb una teulada de palla, doncs en comptes de palla hi fot la placa fotovoltaica dintre una bateria de cotxe.
I amb això obtenen suficient.
I un bidó d'aigua fora, que és on tenen l'aigua potable.
Vale. Jo el que volia dir, tornant al tema de la crisi de microxips, mira, us poso una comparativa, perquè veieu que és real i que no només afecta els europeus, afecta tot el món. Vale? Fa 6 setmanes vaig demanar a una empresa americana que em portessin unes coses del tema de la ràdio. Vale? Bàsicament eren antenes, una sèrie de coses que són components que no tenen res d'electrònica, i un analitzador d'antenes que sí que té xip, perquè necessito saber quina part reflexada de la potència té en cada una de les freqüències. Això és un aparell. Vale? Error. En lloc de fer dues comandes, ho vaig fer tot en una. Vale?
Oh!
Des de fa 6 setmanes que el tio, el responsable, el CEO de l'empresa, perquè és una empresa petitona, que està a Oklahoma, em diu: noi, tinc tot, però no et puc servir a l'analitzador d'antenes perquè no me'l serveixen, perquè no tenen subministraments. Vale?
Bueno, fas la comanda, fas la comanda...
Fa quatre dies i mig, cinc dies avui, exactament, cinc dies, vaig demanar als mateixos Estats Units una cadira. La cadira gamer, supermolong...
Ja t'ha arribat.
I tal, acaba d'arribar aquesta tarda.
Ja, vale? Perquè no té xip.
El problema és real i és d'arreu, no és només d'aquí.
Sí, però una cosa, l'altre dia, per exemple, en Carlos Tarlux, en la web de Cavalca el Cometa, va enviar un article en el que és el final, això és el final de la civilització. Quan el que també que tenim que tenir en compte és una cosa, és que si quan hi ha aquesta, o sigui, quan el preu de l'energia puja, automàticament això es incentiva
a trobar alternatives,
projectes, sí. Projectes de generació nova d'energia. Quan hi ha manca de microchips i els microchips pugen de preu i tot això, automàticament incentiva doncs, que algú es posi en marxa, no només a Europa, sinó a molts altres llocs, que això es produeixi. I tranquil, o sigui, el fet de que hi hagi moments d'aquests de dir, és que ara no en tenim prou, doncs clar, a veure, no podem servir en sis mesos, perquè tardes més de sis mesos en muntar una estratègia d'aquest estil, però tranquil, que les inversions per agafar i crear alternatives a TCCM o TSMC ja ho tindràs, els taiwanesos de semiconductors. L'alternativa, el problema és que aquests de Taiwan ho estan fotent el 80% del món, i els de Xina, han d'envair Taiwan, diguéssim, en algun moment els primers 5 anys, o sigui que és el que hi ha, era
primer prohibir
Bitcoin,
sí.
Després envair Taiwan i després, jo què sé, anivellar el Tibet i alguna cosa així, no sé.
Escolta, jo haig de marxar també i tenim quatre propostes superràpides, mossec. Vols que les tirem endavant i les llegeixo molt ràpidament?
Vinga, tirem-les, pim-pam, pim-pam, pim-pam.
Vinga, anem a les propostes. Vale, la primera proposta arriba de l'Eduard Pertínez, que diu, ja que esteu parlant de Dune, que sapigueu que el tornen a editar en català. M'ho va dir un llibreter la setmana passada i possiblement ja estarà a les llibreries el mes d'octubre. Molt bé, una bona oportunitat per tornar a llegir Dune i a més a més...
Cada vegada que fan una adaptació cinematogràfica les novel·les es reediten.
Això és típic. Mira, un altre tema que no he provat però m'ha cridat l'atenció, diu el Rafael Jesús, parlant de privacitat, pels amants de la privacitat podeu donar un cop d'ull a una extensió per navegador que es diu... A mi això em fa una mica de por, aquestes extensions que no sé, el papa i la mama, que, bueno, en concret aquesta extensió es diu Superagent Automatic Cookie Consent, o sigui Superagent Automatic Cookie Consent, que bloqueja tots els consentiments de les cookies, vale? O les autoritza. De totes maneres, això de, ja, quan instal·leu addons o extensions de navegador, mireu bé qui les fa. Vale, un consell.
Mira, en aquest cas jo recomano, si tens iPad o tens un dispositiu iOS, hi ha un navegador que es diu Firefox Focus.
Sí, el Firefox,
que bàsicament és el Firefox, és el Firefox en mode privat i va de collons.
Sí.
Mira, ja no has de dir finestra en mode privat, no. Obres el Focus, acabes, tanques i te n'oblides.
Mira,
ni
una històric, notícia,
ni galetes ni polles.
L'únic
problema
notícia...
és que no et deixa navegar per Google,
Sí,
i quan entres amb el Focus
coses
ja escapades.
Vale, acabem amb les dues últimes i aquesta que ve ara et farà moltíssima gràcia, Marc.
Digues.
Aquesta la va posar el grup de Mossega la Poma, el Pau Puig, l'amic Pau, vale? Mm-hmm. El Pau Pax, em sembla que es diu, a Twitter, parlant de drons, i diu, el que va posar damunt, el que va compartir va ser una piulada d'un tuitaire que es diu Argemino Barro, on comentava la següent notícia: Google suspèn l'entrega per drons, o sigui, és a dir, via drons a Austràlia degut a l'atac dels corbs. Els corbs havien matxacat un fotimer de drons, els mataven allà, els drons.
Els
i no...
hi estaven envaint a l'espai aeri, tio.
Mira que els corbs són superterritorials, clar.
Els hi estaven envaint l'espai aeri, els corbs, la naturalesa contraataca, sí. Clar que sí.
Vale, i l'última també tu pots dir coses, eh? El Carlos Tarlux ens diu, cotxes elèctrics, atenció, que tenim ajuts de la Generalitat a la compra de cotxes elèctrics. Però em sembla a mi que això és el xocolata de lloro, perquè tu vas comentar que no, que això no anava gaire enllà.
Vale, perdoneu-me que m'estaven informant d'una cosa.
Sí,
a veure, sí, donen ajuts, però tampoc són per tirar coets.
Vale.
Tampoc.
Bueno,
l'única de les coses, m'ho vaig estar mirant, i l'única cosa que és interessant és que no obliguen a lliurar un cotxe de més de 10 anys si et compres un elèctric. És a dir, normalment els plans Renove, normalment els plans Renove havies de lliurar un cotxe per desballestar, i si tens un cotxe que està bé, doncs dius, hòstia, pues ara tinc que desballestar el cotxe antic quan li vull donar al fill, o el vull tindre de cotxe de recanvi, o
aleshores,
si el vull deixar al carrer per
putejar
els veïns.
Quines condicions has de reunir perquè et donguin l'ajut?
Comprar-te un cotxe elèctric.
Vale. Per tant,
si tu et vols comprar un cotxe elèctric, has de comprar-te un cotxe elèctric que em sembla que no pot costar més de 45.000 euros.
O sigui que no pots
tirar de Tesla.
Vale. Vale. En tot cas, que no... si això sobretot, jo no crec que això canvi la decisió de ningú, però si esteu
jo crec que aquests 45.000 euros els han fotut per dir just per sota del Tesla 3.
Però si de totes maneres
no et finançarem un Tesla 3, cabrón.
Exacte. Però si de totes maneres ja esteu en procés, que segur que ho haureu mirat, acabar de prendre una decisió final de sí, vaig cap a un cotxe elèctric perquè em va bé, perquè pel que sigui, home, doncs no deixeu de mirar aquests ajuts de la gent, vale?
Sí, a veure, però el problema que veig de vegades és amb aquests ajuts, una, dos, o és algú que té que comprar-se, diguéssim, un cotxe, diguéssim, que va molt, molt apurat, i és, o sigui, aquest tipus d'ajuts jo no els acabo d'entendre. Jo crec que és més un ajut en les fàbriques, en els fabricants, clar, que en els ciutadans. Perquè un ciutadà, si vol un cotxe barat i no té prou calés, et compres un cotxe de segona mà que estigui bé. I ja està.
Vols veure...
I si t'estàs comprant un cotxe nou, al final, si el 3.000 euros per un cotxe nou, dic, collons, si és al final el pack de llantes macarres i l'equip de so per poder-te anar a la platja al Bogatell...
Saps com ajudaria molt això? Saps com ajudaria molt el que és la part pública a potenciar això? Mira, et dono una idea. Formeu part d'una comunitat de veïns, vale? Sou uns veïns i teniu un pàrquing a sota del pis, no? Vale. Pregunteu als veïns qui vol posar una instal·lació de cotxe elèctric de presa al pàrquing, a la seva plaça de pàrquing, i el 50% de les places les paga el govern. T'asseguro que això ajuda molt més que aquest tipus d'ajudes. Això va als fabricants.
Bueno, però això és dir als fabricants, i fixa-t'hi que es busca això. Bueno, llavors, com que Seat i com que d'això... Això és més ajuda als fabricants.
O el 50%, perdona, eh?
Si algú necessita un cotxe i s'ha de comprar barat, es compra segona mà, o es compra quilòmetre zero, o es compra cotxe de gerència d'aquests de 3 anys, i t'estalvies molt més que no si et compres un cotxe d'aquests amb un pla Renove i una cosa d'aquestes. No?
Correcte. Molt bé, nois.
I sobretot si has de lliurar el cotxe vell i desballestar una màquina de 10 anys.
Sí, que encara té un cert recorregut. Bueno, el meu cotxe
exacte.
Té 200.000 quilòmetres
i
de moment no penso
canviar-lo.
Excepte que comenci a viatjar molt, que no es veu en
el cotxe té 9, el meu cotxe té 9 anys i, escolta, està estupendíssim.
Molt bé, nois. Doncs deixem aquí el programa, Marc. Vale?
Doncs ho deixem aquí i la setmana que ve doncs ja parlarem d'alguna cosa. Avui no hem parlat d'Apple, t'hi fixat?
No, bueno, però portava molts dies parlant d'Apple. Avui ja li tocava que quedés una mica en stand-by, eh? Vinga, mossegui, ens retrobem la setmana vinent. Una abraçada a tothom. Adeu.
Fins la setmana que ve.
Les propostes mossegui són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Doncs les propostes les faig jo, estic editant. Mira, a més edito el dia del meu sant. Propostes, quatre, sí, tenim quatre. La primera, la meva novel·la favorita, Dune. L'Eduard Pertínyez, en aquest cas parla del llibre, diu que Dune la tornen a editar en català, diu, m'ho va dir un llibreter la setmana passada i que possiblement estarà a les llibreries a l'octubre. Doncs els fans ja ho sabeu. El Rafael Jesús, Privacitat, diu, pels amants de la privacitat podeu donar un cop d'ull d'aquesta extensió de navegador. Es diu Super Agent, Automatic Cookie Consent. A veure... Ah, vale, veig que és una extensió que serveix per Chrome, per Firefox, per Safari, per Edge i per Opera Coming Soon. Vale. Diu online privacy, very fast. Ah, mira, aviam. Ah, està a l'App Store i tot. 5 estrelles, veig que és free, no sé on entenen el negoci aquesta gent, però bueno. Què més tenim per aquí? El Pau Puig, drons. Ah, sí, ho vaig veure per Twitter, diu: piulada curiosa de l'Argemino o Argemino Barro comentant la notícia de que Google suspèn l'entrega de drons a Austràlia degut a l'atac dels corbs. Divertit. La natura sempre ens salvarà de Skynet i de tots els mals de la tecnologia. El Carlos Tarlux diu: cotxes elèctrics. Ah, sí, era un missatge que em sembla que vaig veure al grup de Telegram, de Mossega la Poma. Diu que hi ha ajuts de la Generalitat a la compra de cotxes elèctrics. Doncs benvinguts siguin. I ja està, ja estem. Passem als trucs, va, que avui es porto un molt ràpid de WatchOS. Molt bé, doncs, truc ràpid pels que ho hagueu actualitzat a WatchOS 8. A mi hi ha una cosa que m'enfada bastant, que és que són els avisos de veu que s'han posat automàticament, s'han activat automàticament durant un entrenament. Vale? I a mi, per mi són molestos, perquè a més, bueno, quan estic a, ja sabeu, a classes de salsa, que per cert no em van posar a la presó ni res, em sembla que quan cremes una sèrie de calories, o quan camines un quilòmetre, o quan tanques algun anell, doncs t'ho diu en veu alta. I, hòstia, Miquel Àngel, portes una hora fent el ridícul a salsa? Pues no, pues és molt senzill de treure'ls, de desactivar-los. Vale? Us aneu tant a la... ho podeu desactivar des del mateix rellotge o des de l'app Watch de l'iPhone, vale? És senzill, us aneu a ajustaments, a workout, que m'imagino, sí, deu ser entrenament, eh? I allà hi ha l'última opció de tot, dins posa feedback de veu, vale? No sé com ho deu posar en català. Doncs allà, desactiveu aquesta opció i ja està, ja no us molestarà mentre esteu fent l'entrenament, vale? Doncs, bueno, em despedeixo i fins la setmana que ve. Apa, adeu.